Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui tornem a saludar la Carme Serret. Molt bon dia.
Bon dia, Carme.
I avui, des d'aquest enracó de calma, de tranquil·litat, de pausa, tractarem un tema que és un tema molt, molt quotidià. Qui no ha parlat mai de la mort? Des de l'experiència d'haver perdut a algú, un amic, un familiar, una persona estimada, fins i tot aquells que encara no l'han experimentat, podríem dir, així de prop, perquè encara conserva doncs totes les persones, no?, amb qui es relaciona, amb qui sent una estima. Però és difícil, perquè la mort, fins i tot des de més petits, des de ben petits també, és un tema que el veiem encara, ni que sigui de lluny, no? Uh-huh. En una pel·lícula, en una història, en uns dibuixos, i és present, i és molt present.
Doncs, bon dia, Carme, és molt present, sí. I saps per què jo penso que és molt present, també? Perquè parlar o pensar sobre la mort, llegir, compartir, és una manera de parlar de la vida. La mort i la vida no són antònims, no són contraris, formen part del
mateix pack.
Del mateix pack, del mateix segment, efectivament. I formen part d'aquest segment, d'aquest trajecte que fa que els éssers humans siguem éssers finits. Però la finitud i la mort no són exactament el mateix. És el trajecte, precisament, que va des de que comencem, des de que entrem, nous a la vida, fins a la mort, diríem. Però és tot aquest trajecte que podem dir que som éssers inscrits en un espai, un temps. Això fa el trajecte, no? Éssers humans que ens preguntem, que tenim una consciència autoreflexiva, que necessitem pensar. Tot això del sentit, d'un sentit, no? Així és que parlar de la finitud, jo crec que és parlar de la vida. I parlar de la mort, jo crec que és parlar de la vida. I precisament avui he portat dos llibres perquè en puguem parlar, dos de les últimes lectures que jo he fet. I m'ha semblat com necessari poder-ne parlar aquí, en aquest espai, precisament perquè parlen de la vida.
I més en aquesta època de l'any, no?, que també sembla que t'ho facilita tot més, no?, per aquest ambient de tardor, aquests colors també més com apagats, però alhora també vius, no?, però sí. Diferents.
Sí, sí. Efectivament, els cicles de la naturalesa ens van mostrant també el material del que està fet la vida, no?, perquè tot és, d'alguna manera, la xarxa de la vida, no? Mira, jo avui porto, com us dic, dos llibres que he llegit últimament, que han sortit, un fa aproximadament un mes i un altre fa aproximadament tres, que són diferents i parlen, són diferents en el sentit que parlen de la pèrdua des de...
De dues maneres diferents.
De dues maneres diferents, però que es troben enormement, i això m'encanta, no? Un parla de l'experiència de la pèrdua, aquest és el títol, l'experiència de la pèrdua, assaig de filosofia literària, i és del professor i filòsof Joan Carles Mèlic, el que hem pogut entrevistar en aquest espai fa un temps i que esperem que el puguem tornar a entrevistar aviat per parlar precisament amb ell d'aquest llibre. Aquest és un recorregut, és un assaig de filosofia literària i és un breu recorregut per la finitud, per els aspectes que comporta, per l'enyor, pel que representa la pèrdua, del consol, de l'acomiadar-se. En fi, en faré una miqueta de referència en aquestes parts del llibre. I després tenim un altre llibre d'una escriptora i periodista que també hem entrevistat aquí en aquest espai fa un temps, que és la Mercè Castro, que acaba de publicar també un llibre, i aquest és un llibre de testimoni, és d'experiència, però és un llibre de testimoni, que es diu Dulces Destellos de Luz. És el tercer llibre de la Mercè, en el que ella, després de l'experiència de la pèrdua del seu fill Ignasi, de 15 anys, doncs, ha escrit diferents llibres. Aquest és l'últim, però n'ha escrit en aquest trajecte dos abans, no? I aquest és l'últim i per això també en volia parlar. I també us volia dir, Carme, que jo fixeu que un és assaig i l'altre és un llibre que és testimoni. És un llibre, és de testimoni i és un llibre que et vol acompanyar, que d'alguna manera t'orienta en aquella dificultat enorme que pot representar el procés de dol davant de la pèrdua d'un ésser estimat, no? Però serà per diferents raons que tampoc no cal explicar, però jo tot aquests dos llibres els he llegit en forma com... És molt personal, això, potser, no? Però els he llegit com si fossin poesia. I, òbviament, no ho són, perquè us dic que un és un assaig filosòfic i l'altre és, en fi, com... Jo quasi diria com... No són aforismes, perquè cada capítol ocupa una pàgina o dos, però té algo de l'aforisme, i l'aforisme sempre té, jo penso, que té algo de poètic.
En qualsevol cas, cap dels dos casos es fa un tractament dramàtic de la mort?
No. Perquè, mira, el Joan Carles Mèlic, comencem, si et sembla, amb l'experiència de la pèrdua, ell parla en aquest assaig filosòfic, començant per la finitud, i ell explica molt bé el que és la finitud, i en tot cas no és res dramàtic, perquè forma part del nucli mateix de l'existència. Com ell diu, la finitud és el to de l'existència. Per tant, és així. No. Diu, la finitud seria, dit en poques paraules, la manera que tenim els humans de ser al món, i per tant també de ser amb els altres i amb nosaltres mateixos. Per tant, insisteixo, som éssers finits, vull dir, és així, no? Per tant, això no és dramàtic, això és, diríem, la realitat
pura i dura
que ens constitueix.
Tal
no?
Qual.
Més enllà, després de les creences o diríem, dels elements simbòlics que cada un a nivell espiritual, a nivell religiós, es pugui agafar, però el fet és que som éssers que tenim un trajecte, que naixem i morim, i tenim un trajecte aquí, en un espai i un temps, per viure, no? Per això tan magnífic, per altra banda, que és la vida. I per això jo penso que acostar-se a pensar la mort és acostar-se a la profunditat de la vida. I per tant, des d'aquí jo diria, no és cap drama, al contrari. Aleshores, el professor Mèlic ens va endinsant des d'una perspectiva ben filosòfica, en què representa la pèrdua, però des de no una filosofia metafísica, perquè la filosofia metafísica, d'alguna manera, que és la que ens ha precedit, diríem, en tota la tradició occidental des de Plató, doncs és més aviat un centre que té un absolut, que té un sentit clar i que ja determina el que és la vida, d'alguna manera, no? O quin és el valor, l'absolut de la vida. En canvi, ell aposta d'una manera, a mi em sembla molt interessant, per una filosofia literària. Perquè una filosofia literària, diu ell, és una filosofia que parla de la vida, de l'existència, de la contingència, de com estem davant del món i l'existència, no?
O sigui que ja introdueix matisos.
Clar, perquè el professor Mèlic parteix de la idea que la vida no està feta de principis absoluts. La podem fer, i de fet la fem a vegades de principis absoluts, però aquesta és sempre una visió metafísica, i ella aposta, jo crec, per una posició molt vital i molt profunda, que és la d'una filosofia literària. Diu, una filosofia literària sosté que no hi ha res d'incondicional i, per tant, que no hi ha possibilitat d'imperatiu categòric. I des d'aquí, és tot aquest capítol tant una filosofia literària com l'ésser amb l'absència i la poètica del record és una delícia. I però jo vull anar ara, perquè com tampoc no tinc molt temps, us vull anar us vull portar fins al que ell parla, que a mi m'agrada molt la idea que porta aquí i que crec que té molt a veure amb l'experiència de la pèrdua i el dol, que és la idea de com sorgeix l'enyorança. Uh-huh. I em sembla que aquest és un concepte molt, molt primordial per entendre el dol, per entendre per on transitem quan tenim quan arriba la pèrdua d'un ésser estimat, que, com hem dit algunes vegades, el que fa és fissurar i escardar, diguéssim, l'embolcall, no?, que diria Jaspers. Diu, en relació amb el dol i amb la melancolia sorgeix l'enyor. En relació amb el dol i amb la melancolia sorgeix l'enyor. L'enyor és el dol infinit, insuperable i inabastable, que de sobte apareix com si la mort s'acabés de produir, com si la pèrdua es produís en aquell mateix instant. El cos que viu l'enyor es fa preguntes que ningú no podrà respondre. Parafrasejant Simone de Beauvoir, es podria dir que l'enyor no es pot expressar, que l'enyor no pot escriure's, que l'enyor no pot pensar-se, perquè es troba situat més enllà de les paraules, de les categories i dels conceptes. Heus aquí la dificultat d'escriure i pensar l'enyor, però això ara no importa, perquè qualsevol persona que ha estimat de debò sap que és un desert i esdevé el repte més terrible al qual ha d'enfrontar-se l'existència humana. Però en aquest trajecte que fem també que ens convida a fer el professor Mèlic per l'experiència de la pèrdua, ell no ens deixa, diríem, en el desert de l'enyor, que és així, no? L'enyor, i qui l'ha sentit.
Tan difícil de definir,
sap,
no?
Sap molt bé de què parla. Hi ha coses que es poden transmetre, però no es poden categoritzar com cita aquí a Simone de Beauvoir, no? Com deia, no ens deixa en aquest desert, sinó que ens porta un pas més enllà i ens parla d'una qüestió que el professor Mèlic ha treballat molt a fons i ha escrit molt a fons sobre ella, que és la compassió. I des de la compassió, que no entraré ara, ens porta també a la idea de consol, que per mi és fonamental en l'experiència de la pèrdua i en tot procés de dol.
Necessitem... Clar, ara ho estava visualitzant precisament com un procés, és a dir, passant per tots aquests estadis fins a arribar a aquest consol que ens dona, diguem, la pau i la tranquil·litat necessària per entendre, no?, el pas per aquesta experiència.
Efectivament, Carme, per això vull dir que la compassió i el consol van molt de la mà. Ell diu que la compassió es basa en la confiança, en l'atenció gratuïta. Ell ha parlat molt de la compassió i és un tema molt central, molt nuclear, sobretot per entendre l'ètica que ell planteja i que a mi em sembla fonamental per la vida, sí? Però és precisament des d'aquesta compassió que d'alguna manera podem arribar al consol. El professor Mèlic explica que la compassió és ser-hi, o sigui, estar ahí, ser-hi. No es tracta de dir grans coses ni de fer grans moviments, diríem, sinó de ser-hi. I ser-hi implica no pensar en un, sinó pensar en l'altre. Ell diu, ser-hi significa donar una resposta en el moment oportú, en el moment adequat, al marge d'allò que l'altre és, de la seva identitat jurídica o moral i del lloc social que ocupa etc. No? És una resposta. És una resposta. I des d'aquí, ser-hi, a més de compassió, implica consol. Quan algú hi és, tenim la sort de tenir al costat algú que sense a vegades dir res, només amb un gest, amb el gest que representa l'abraç, amb altres gestos, ens està consolant. La compassió és una resposta que aspira a manllevar el sofriment de l'altre. Si ho aconsegueix o no, això ja és una altra història. Però el desig hi és. En el consol, en canvi, hi ha l'acceptació de la irreversibilitat de la situació. L'abraçada és el gest del consol, perquè s'hi expressa la presència gratuïta i silenciosa. I així anem arribant a la part final del llibre. Hem fet un recorregut molt ràpid. Hi ha molt, en aquestes 100 pàgines, hi ha molt, i esperem que un dia puguem entrevistar el professor Malí per parlar-ne a fons amb ell. El professor Malí sempre tanca els seus llibres passant el taló, i així ho anomena ell, el taló, no? Aleshores, ell diu una cosa que no voldria passar per alt, sense, que em sembla molt important, i em sembla molt important per tancar, i com tanca, diria amb ell, aquesta història. Diu, penso que un dels drames més terribles de l'existència és viure l'experiència de no haver-se pogut acomiadar. Algú ha marxat per sempre. Aquesta és una experiència que la condició humana finita, contingent i vulnerable no pot eludir. No haver pogut dir adeu és desolador. Lament de la pèrdua, lament del comiat, lament del comiat impossible. Per això, d'alguna manera, i des d'aquest taló, jo crec que ens convida a pensar la importància de la vida, la importància de la presència, la importància del que podem fer cada dia en relació als que tenim, als que estimem, la importància d'abraçar, la importància de dir i la importància de ser-hi.
Jo diria, Carme, que després d'haver escoltat aquests fragments, jo, per exemple, en el meu cas, m'ha traslladat a situacions que ens hem trobat i que ens han servit per experimentar doncs, aquest dol, aquesta compassió, aquest consol. Qui no ha anat a un funeral? Qui no ha anat a dir adéu a un conegut, un familiar, i s'ha trobat amb aquella sensació de... I què faig? Què dic? Com el tracto? Servirà d'alguna cosa les paraules que jo manifesti? Aquests dubtes que tenim, sobretot quan tenim poca experiència en situacions com aquesta, no? I que m'ha traslladat precisament a un escenari com aquest, un moment de comiat. I després el lament per no poder-se acomiadar de la persona que marxa.
Clar, jo penso que per això és molt important, diríem, o pot ser important, jo no ho sé, cada un ho veurà, no? Però com estar sempre acomiadats, O sigui, estar sempre acomiadats, vull dir, no en un sentit dramàtic,
sinó
del que em referia abans, no? De poder...
Fins després o fins demà.
Però no guardar-nos en un sentit, allò que tenim per donar-li a l'altre, per dir-li a l'altre, per expressar l'important que és a la nostra vida, per com sigui, però, diguem, estar un poc, una mica sempre encomiat en aquest sentit, no? Però no com un drama, sinó... Té un punt, clar, de tràgic, si volem, però és que l'existència humana també és així, o és així, vaja. Sinó des de l'impuls de la vida, des del que val la vida, perquè la vida val molt. I en aquest sentit, i si m'ho permets, els dulces destellos de luz de la Mercè Castro, l'últim llibre que ella ha escrit, i que espero poder-ne parlar aquí un dia amb tots els nostres oients, és una mica això. O sigui, si em permets, Carme, ho enllaçaria una mica amb la idea que parlàvem en l'experiència de la pèrdua del professor Mellick, la idea del consol, no? Deia Hans Blumenberg, en un llibre que es diu La inquietud que atravessa el río, deia, los seres humanos somos seres necesitados de consuelo, per tot això que dèiem, no? I jo, un dia, la Mercè Castro té un blog que en el que escriu, doncs, per ajudar a les persones que, com ella, han perdut un fill o han tingut una pèrdua. Ella normalment parla d'acompanyar una mica en la pèrdua a persones que, d'això, doncs, que han perdut una pèrdua tan radical com la d'un fill, no? I una persona que freqüenta el seu blog deia, cuando he necesitado consuelo ante tanto dolor... Deia, tus posts, que ella escriu, diu, eren màgicos per a mi persona. Li escrivia una dona des de Llatinoamèrica, no? Diu, gràcies, Mercè. Les paraules, el que un altre ens explica des de la seva experiència, també és o pot ser un consol. Mm-hmm. En aquest sentit, la Mercè comença el seu llibre, Dulces destellos de luz, que són, com jo dic, com aforismes molt, que il·luminen una mica el trajecte. Diu, cierro los ojos y me veo ante el abismo de mis primeros tiempos de duelo, cuando el dolor y el desespero, como la niebla espesa, lo envolvían todo. El horror de despertar por las mañanas y recordar que no había sido una pesadilla, que era verdad que mi hijo Ignasi había muerto. I des d'aquest cruzar el abismo fins al final del llibre, les 130 pàgines del llibre, la Mercè ens va portant com qui acompanya, com qui hi és. No ens diu el que hem de fer. Ella ens diu el que a ella li ha passat i com ho ha afrontat, com ha anat descobrint les grans pors, com des de les grans pors ha sortit el coratge i el valor, la importància de l'alegria, la importància de volver a vivir, no? És aquest trajecte, que són los dulces destellos de luz, en el que la Mercè ens va portant al llarg de tot d'aquest llibre, de la seva última obra, que la veritat és molt d'agrair, perquè són 130 pàgines que representen, sense pretendre-ho de cap manera, representen un gran consol, no? Però sobretot per les persones que en el seu procés de dol doncs pensant que no tornaran a viure. És cert que la vida no tornarà
a ser
la mateixa, mai més la mateixa, però es pot tornar a viure, però es pot tornar a somriure, però es pot tornar a estimar, es pot tornar a abraçar. I la Mercè n'és una experta d'això, on té una experiència molt profunda i en els seus llibres ens ajuda a transitar per aquest camí, per aquest trajecte, per aquesta finitud. Així que he volgut acostar-vos avui des d'aquests dos llibres, que són diferents, que he llegit últimament, que dic que els he llegit com si fossin cada un d'ells, els he llegit en forma de poema, de poesia, no? I que jo agraeixo molt als seus autors, al professor Joan Carles Mellick i a l'estimada Mercè Castro, que els hagin fet possible, perquè crec que ens ajuden molt més a entendre que la vida val i val molt i que ser-hi és fonamental. Moltes gràcies als dos i moltes gràcies, Carme, a tu també.
Doncs fins aquí arriba l'espai d'avui amb aquest tema que us convida a la reflexió, perquè de la mort continuarem reflexionant mentre visquem. Ah, que sí?
Sí, Carme.
Gràcies, Carme. Molt bon dia.
Bon dia.